A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.
I seguim doncs en directe, Mercè Munt, amb les seccions que tenim pel programa d'avui, que mira, que fixa't, surt el sol just quan comencem la secció. Què més es pot demanar?
Albert, Carol, bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvingut avui també. Gràcies. Aquesta temporada a la ràdio, a les veus del matí.
Tornem-hi, tant. Doncs ja hi som una temporada més i aquí us vinc a portar una mica de material per comentar-nos i per recomanar uns quants llibres.
Avui parlem de bessons literaris. Què vols dir amb això? Aviam, explica'ns, perquè pot ser molt ampli això, no? I més doble, per doble partida.
Sí, l'última temporada vaig rascar una mica la meva obsessió de bibliotecàries autores, és a dir, escriptores que a més eren bibliotecàries, i ara vaig pensar, va, aquesta temporada què fem? Alguna altra obsessió? Bé, doncs jo de bibliotecari en soc de professió, però bessons soc de naixement, diguéssim. Vam néixer conjuntament amb en Quim, i avui volia dir, anem a buscar bessons literaris, és a dir, novel·les o llibres on els protagonistes siguin bessons. I és el que he fet. Com que també tinc una bessona al món de les biblioteques, l'Esther Surinyac, que també doncs, n'ha llegit moltes coses, doncs em vaig posar en contacte amb ella i hem rascat una mica i us oferiré uns quants títols. Però primer, bueno, primer de tot, fer un record enviar-li petons a la meva germana Anna, que és la nova sona, i clar, sempre que parlo de bessons ella queda raconada.
Queda exclosa.
Deixa'm anomenar-la, com a mínim.
Que més petita o més gran que vosaltres?
18 mesos més gran, només, i ens va cuidar tota la vida de la millor manera, però sempre doncs, hi havia els bessons i l'Anna, no? I dic, deixa'm fer, doncs,
sí.
Anomenar-la primer,
només
abans de començar. I mira, de tipus de bessons, no sé si en coneixeu, diguéssim, normalment la gent diu que hi ha dos tipus de bessons, els idèntics, no? Aquests que són iguals.
Com el teu germà i tu?
Com seria el meu cas. Aquests són que durant l'embaràs, no? L'embrió, només hi ha un espermatozou que entra dintre un òvul i es divideix en dos, curiosament, i crea dos éssers.
El que fa la vida, eh?
Que són idèntics,
realment,
sí.
Impressionant.
I per tant, només hi ha un òvul i un espermatozou. Però es creen, les cèl·lules divideixen i es creen dos éssers que són 100% idèntics, és a dir, que tenen la mateixa, doncs, científicament, doncs són 100% idèntics. Però llavors hi ha els que coneixem, en castellà en diuen mellizos, no? que són dos bessons.
Exacte, dues bosses.
Però que no s'assemblen, és a dir, no comparteixen placenta, no són el mateix espermatozou, sinó que es desprenen dos òvuls i dos espermatozous conceben cadascú un òvul, i per tant...
És com dos embarassos a la vegada.
Sí, serien al mateix moment, estàs embarassada dues vegades, i surten dos germans que no són 100% idèntics, normalment moltes vegades són nen i nena, que els univitelins sempre són del mateix sexe, és a dir...
Ah, sí?
Sí, els que són idèntics sempre són del mateix sexe. En canvi, quan tenim uns bivitelins en català o els mellizos en castellà, doncs poden ser igual sexe o diferent sexe.
Per mira, això no ho sabia.
Sí, sí.
Que bé, que bo.
Però normalment ens moguem en aquests dos d'allò. Llavors hi ha dos bessons tipus més. Un serien els siamesos, que aquests... són rars, són estranys, però avui en parlarem perquè una de les recomanacions literàries és d'un germà siamesos, que són els que estan ajuntats.
Estan enganxats.
Estan enganxats d'alguna manera.
I que la ciència també està
avançant.
La ciència
ha avançat i els separa normalment i poden tirar endavant, però en aquest cas la recomanació, els protagonistes són del 1811 i no
això encara no havia
no
arribat,
els van separar
eh?
Mai perquè no es feia.
Déu-n'hi-do, per,
per
això,
aquestes històries.
Són dos protagonistes
reals, que després expliquem, que van estar units tota la vida. I llavors hi ha un últim tipus de bessons que és molt rar, jo he llegit que només n'hi ha dos en el món, que són semi-idèntics, que és quan un òvul és fecundat per dos espermatozous a la vegada, que això no passa mai, i si passa, normalment l'òvul no aguanta i es desprèn i per tant no hi ha embaràs, però sí que s'ha donat el cas, i llavors què són? 100% idèntics de part de mare, perquè només hi ha un òvul, però de part de pare, com que són dos espermatozous, no. I poden ser nen i nena, o nen i nen, o nena i nen, diguéssim, el mateix sexe o diferent sexe. Per tant, només s'han format en el mateix òvul, compartint placenta, però no són idèntics. És molt estrany. és molt estrany, però se n'ha donat.
I dos casos al món.
Al món, vaig investigar una mica i sortia com si n'hi haguessin molt pocs. Dos que jo vaig llegir, però potser n'hi ha algun més.
Sí, però pocs, però res.
Molt pocs. És a dir, som 100% idèntics de part de mare i de part de pare gairebé, però no del tot, perquè hi ha dos espermatozous. No és un que s'ha dividit les cèl·lules, sinó que dos espermatozous diferents han fecundat el mateix òvul.
Un òvul.
No passa perquè normalment aquest embaràs no es tira endavant. L'òvul no aguanta dos espermatozous. Però en algun cas s'ha donat i, per tant, hi ha aquest. I per què dic que hi ha aquest? Perquè hi ha una novel·la on els protagonistes són dos bessons semi-idèntics. Per tant, vaig haver d'investigar què volia dir exactament semi-idèntics.
És a dir, que tenim una miqueta de tot.
Sí, hi ha una miqueta de tot.
Amb aquestes propostes que avui ens portes.
Si no donem l'abast avui, farem una segona de bessons. Ja anirà bé fer-ne dues, perquè com a bessons... Bueno, també hi ha els bessons que poden ser trillizos.
Exacte, que són més...
Són més, eh? Aquests en coneixem un, literàriament, tots coneixem, les tres bessones.
Sí, clar.
Són les més conegudes, les nostrades tres bessones de la Roser Capdevila. De bessons en coneixem molts. Zip i Zape eren bessons, una mica diferents de color de cabell, però...
Per identificar-los,
per identificar-los. Els amants del manga, amb l'Oliver i Benji, hi havia els bessons el Derek, que eren uns protagonistes secundaris, però que xutaven a la vegada amb els seus peus i feien coses de bessons a dintre del món del futbol, o fins i tot Lenny Blyton, de la colla del 5, el clàssic.
Los Cinco.
Ai, sí. Tenim una sèrie que es deia Les Bessones O'Sullivan, que eren unes noies que es deien Pat i Isabel, i eren bessones. Vull dir que en tenim referents de bessons, tothom potser pot recordar alguns bessons literaris. Jo n'he triat, però, un d'adults, de bessons idèntics, que és molt i molt coneguda, que són la trilogia de Klaus i Lucas. Són dos germans idèntics, que una escriptora, que és Agatha Christie, en va escriure tres novel·les sobre la seva vida. S'ha llegit o es llegeix com una trilogia, tot i que les novel·les es van publicar també per separat. I és una trilogia bastant dura, perquè tracta sobre el final de la Segona Guerra Mundial i aquesta parella de bessons s'han d'exiliar, com va fer l'autora en el seu moment, perquè era hongaresa i va haver d'anar a Suïssa, i viuen les penalitats d'una època molt, molt, molt dura, i esdevenen dos bessons terribles, terribles, vull dir, gairebé l'essència del mal, perquè han de sobreviure en un món molt, molt, molt dur, la seva àvia que els acull és, bueno, una àvia terrible també, i per sobreviure aquella àvia tan fosca i que els maltractava tant, doncs ells també s'acaben convertint en dos éssers doncs bastant dolentots. Per tant,
Donidor.
Qui llegeixi la trilogia, sí, és una història bastant dura Cruel. I fosca, però que són dos bessons que literàriament, si els llegim, et queden a la memòria, no pots oblidar-los de la seva història. Les tres novel·les, primer comença amb la infantesa, on se'n van amb l'àvia, llavors ja anem avançant a la seva vida, hi ha un moment que s'han de separar, s'exilien en llocs diferents, que també això de la separació dels bessons, no?
T'anava a preguntar, eh? És una de les preguntes aquelles que dic, me la guardo pel final.
Sí.
Clar, com a bessó, que ens puguis explicar què és el que hi ha de real o de mite.
Mira, això ens anirà bé a la segona recomanació, que és més infantil, que després hi anem,
sí.
Perquè la trilogia de Klaus i Lucas no és pròpiament una novel·la sobre bessons, sinó que els protagonistes ho són, i per tant es descriu aquesta vida molt junta al principi de la infantesa, llavors la separació i el reencontre final ja massa tard en l'última part. Però després, en aquesta segona recomanació, que la tenim aquí davant, que es diu Dos mons, contes de bessons, bessones i altres germans incomparables, són sis contes que l'autor ha escrit on els protagonistes són bessons idèntics i on també hi ha una sèrie d'explicacions al final de cada conte, justament sobre temes que poden preocupar els pares o els educadors amb els bessons, de si estan massa junts, de si no s'identifiquen no es desenvolupen com un ésser únic, no? Sinó que sempre necessiten el germà, aquesta dependència del germà, o no. És a dir, per exemple, diu, sabies que, curiositats, hi ha gent, molta gent, que imagina un germà bessó que és una fantasia universal, que molta gent ha pensat, diguéssim, els que són bessons, i això no ens passa.
Clar,
però molta altra gent et fa preguntes que dius, escolta, no ho sé, que jo he sigut bessó tota la vida, i què us sembla això? I esteu sempre units, i aquestes coses, dius, no sé, sempre hem viscut així, hem nascut units, per tant, és molt probable que moltes de les nostres experiències...
Però què hi ha al darrere de que, ostres, que si no hi és un, o us heu de separar, si realment... la vostra vida funciona...
Si parlo del meu cas personal,
no,
diguéssim,
del teu, clar, del teu.
Fins als 16 anys diria que vam fer tots junts, no? Gairebé, fins als 16 o 17, no? Sempre hi ha la
com a germans.
Com a germans, però clar, com a germans, bessons, és a dir, jo tinc pipí, jo també, jo tinc caca, jo també, jo vull anar aquí, jo també. És a dir, a tot arreu anàvem junts i tot allò ho fèiem junts. A la colla d'amics érem allà dins tots dos i sempre ho fèiem tots junts. L'anècdota és, per exemple, la Dolors, que m'acompanya més, fa més de 20 anys, teníem 18, 19 anys quan vam començar a sortir, i quan quedàvem els primers dies, deia, vols anar que anem al cine? I jo deia, sí, ara truco el meu germà. Ell ho trobava una cosa una mica incòmoda.
Ara ho tornaries a fer?
No, segurament no, però fins que em va dir, escolta, quan quedem no cal que vingui el teu germà, o no cal que el truquem.
O sigui que en el fons sí que hi ha com aquesta mena de necessitat o d'unió o de... no sé.
Sí, jo crec que és normal, és una connexió molt
forta. I quan li passa alguna cosa a l'altre, ho sentiu? Sí, això ho també sentim. Com molt més...
No, bueno, diguéssim una cosa mística, jo no l'he notat, però sí, sí que possiblement, no, amb l'Anna, que l'he anomenat abans, potser ens truquem un cop de tant en tant i potser amb en Quim ens truquem més sovint, no? Per exemple, ara que hem fet cadascú la seva vida, diguéssim, la unió, lògicament, és molt més forta. En aquests contes que us comento, que es diu Dos mons, l'autora és la Raquel Sánchez Silva,
sí.
Parla justament en un dels contes, doncs, aquesta sensació que s'han de separar, no? Perquè parla del sol i la lluna, que també són germans bessons, però que no es veuen mai, no? Quan surt un...
S'amaga l'altre.
S'amaga, i això serveix per explicar als dos germans bessons que en algun moment s'han de separar i lògicament es troben molt a faltar en el conte i llavors serveix el conte per explicar...
El tema de les emocions.
El tema de les emocions, si està separat és algo que estigui... que es pot treballar, que aquesta sensació de soledat... I,
clar, aquest va més enfocat als sí. infants, però que també està bé per poder-ho treballar i entendre i aprofundir en aquest tema dels bessons com a adults.
I lògicament aquesta seguretat, no?, de tenir un germà sempre a prop, no?, o de tenir algú a prop que està... Si és a l'escola, doncs està amb tu, si és
a casa, amb els amics...
Clar, diguéssim, quan tenim un fill únic, no? És que costa, no troba amics, o que està a casa, està sol, no sé... Clar, això amb uns bessons no passa,
clar, no llavors, mai, com a pares de bessons, acostumeu a que el fill no sigui un fill únic, a la mesura del possible, perquè, clar, si vosaltres heu viscut, no?, sempre...
Sí, jo no tinc bessons, eh?
Però
això és la gran preocupació dels bessons, que quan fan l'ecografia, sobretot en el segon o el tercer, que no et surti bessonada després, saps què?
És un desig?
Bueno, no, jo diria que no és un desig. En el tercer segur que no. En el primer, si venen, doncs benvinguts siguin. Allò que també diuen que passa una generació a l'altra.
Sí,
dir, que
diuen que se salta una generació.
Se salta una generació, per tant, aquest sentit.
És a dir, que els teus fills, en principi...
Els meus fills haurem de mirar a veure què passarà.
Si algun dia són pares,
sí,
no?
Sí. No ho sé. I llavors, la tercera recomanació, us hem recomanat aquesta trilogia de Claus i Lucas per adults, més dura, llavors aquests contes dels dos mons de la Raquel Sánchez, i això dels siamesos que tenim aquí,
sí.
És una novel·la que es diu Chang i Yang, i són dos homes, dos bessons siamesos que van existir realment. Aquí té la foto, li ensenyo.
Ostres.
La Mercè. Estaven units per l'estómac, diguéssim.
Que fort, eh?
Van néixer el 1811 i compartien el fetge, tot i que els hi funcionava per separat, estaven fusionats i estaven ajuntats per l'estèrnum. Van viure 63 anys.
Déu-n'hi-do. Home, suposo que t'hi acabes acostumant per nassos, perquè no coneixen res més,
no,
però...
No però sé. Ara et donaré unes dades que et quedaràs molt sorpresa, perquè els va conèixer una persona que voltava pel món i els va enrolar en un circ, perquè clar, això era una curiositat a l'època molt, molt, molt forta, i van voltar pel món doncs ensenyant la seva particularitat, que era que estaven units. Però és que es van casar...
Això t'anava a preguntar.
Amb dues germanes.
En sèrio?
Sí, de Carolina.
També.
I van tenir 21 fills.
No.
Sí. 10, una de les germanes va quedar embarassada, 10, bueno, no sé quantes vegades va quedar embarassada, però va tenir 10 fills, una germana i 11 de l'altra. No em diguis si totes eren d'una o de l'altra.
Ah, però les dues germanes no eren siameses.
No.
Eren dues germanes.
Dues germanes que es van casar amb els dos germans siamesos, amb els quals van tenir 21 fills, 10 no, d'una dona i 11 de l'altra.
No et diré tot allò que em passa pel cap ara, aquests moments,
eh? No t'ho sabria respondre, tampoc. Es calcula que actualment, des del 1811, hi ha 1.500 descendents d'aquests dos siamesos i encara de tant en tant hi ha trobades dels descendents dels siamesos que fan trobades de 200-300 persones recordant els progenitors, aquests siamesos.
Que no m'estranya.
I la mort, vols saber com van morir?
Ai.
Perquè, clar, són dos persones.
Clar, és veritat. Com?
Doncs
a la vegada?
En Shang va morir d'una pneumònia quan tenia 63 anys i el germà va notar que el seu germà, el que estava unit, s'havia mort i un metge de l'època, ja havien passat uns quants anys, des del 1811, 63 exactament, va recomanar-li doncs, separar-los per intentar que ell va demanar que no i al cap de 3 hores va morir.
Clar.
Va morir
ah, si compartien òrgans, no? Havia d'afectar.
Sí, però no tenien, només compartien el fetge, però fusionat, però no.
Ah, però com pots viure amb una persona morta al costat, enganxada?
No, home, no ho sé jo. Millor que no. Però vull dir que...
Però que heavy,
hi ha una sèrie de curiositats, i que totes aquestes curiositats estan agafades a la novel·la, doncs per explicar-nos justament aquesta història. Es va publicar el 2001, és una novel·la que no és actual, diguéssim, es va publicar ja fa 20 anys,
però està basada en la seva
història.
I està
basada en la seva vida, aquesta vida tan
singular,
particular sí. I peculiar i que ara aquí n'hem donat algunes dades, però que són molt, molt curioses, eh? Que juntats per l'estèrnum a través d'un cartíleg i això de que tinguessin 21 fills, em sembla algo extraordinari.
I durar 63 anys.
63 anys, sí.
A vegades no ens aguantem ni nosaltres.
Aguantar algú enganxat 63 anys.
És que ha de ser molt heavy.
Sí, no
i fer-ho tot junts, tot és tot.
Sí, aquests 21 fills van ser concebuts d'alguna manera en què l'altre se'n devia donar, no? I justament aquesta part de la mort, no? Que jo de seguida que vaig conèixer la història vaig dir, i com van morir? Perquè es moren de cop i no, van morir en 3 hores, unes 3 hores de diferència, però primer va morir en Shang i després va morir Leng. Bé, si voleu conèixer una mica més la vida, doncs us recomano la lectura de la novel·la. L'autor es diu Darin Strauss, es va publicar a edició 62 i té el títol, no podia ser altre que el nom dels protagonistes, Shang i Yang. I aquest és un tipus de bessons, els siamesos, potser és el més curiós perquè estan units. Ara no es dona gaire, perquè justament ho has dit al principi, quan passa. De fet, aquests siamesos, si haguessin nascut a dia d'avui, els haguessin separat i segurament amb molt d'èxit haguessin pogut tenir una vida més independent, diguéssim, més independent segur. Però no ens haguessin donat aquesta història tan
peculiar. Exacte,
tan
i aquestes curiositats, no?
I que el recuperem, doncs, 200 anys després d'haver nascut, encara en parlem a través d'aquesta novel·la. Sí.
Molt bé. Albert, Carol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui amb totes aquestes històries que ens has plantejat en aquesta primera secció d'aquesta nova temporada.
En tenim alguna més que ens la guardem i l'explicarem a la propera.
També amb curiositat aquestes així una miqueta?
Sí, algunes de curiositats i sobretot ens anirem a l'altra banda que és els pares, no? Com viuen els pares uns bessons, diguéssim.
També.
Això també és una notícia impactant quan te la donen.
Fantàstic, doncs fins a la propera. Bon
gràcies,
dia.
Gràcies.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.